Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de diverses coses relacionades amb vacunes. En aquest cas, penso que mai a la vida s'havia parlat tant de vacunes com ara. La Covid té molt a dir de tot això. I sobretot la lluita per trobar noves eines i afegir noves eines a l'arsenal d'armes per lluitar contra la Covid-19 i totes les seves variants d'aquest coronavirus. Parlem amb el vicepresident de l'Associació de Vacunologia Espanyola, el doctor Ferran Moragallop. Doctor, bon dia, benvingut. Com estàs?
Bon dia, José Miguel.
Hola, Ferran, tot bé?
Tot bé, de moment.
Bé, d'entrada, l'associació, l'Associació Espanyola de Vacunologia, ha estat distingida pel govern a proposta del Ministeri de Sanitat.
Sí, amb motiu d'unes distincions que es donaran el dia 7, que és el dia d'abril, el Dia Mundial de la Salut, pues, hem tingut aquest honor, l'associació, de ser distingida per la col·laboració que ha fet durant tota, o que està fent durant tota la pandèmia.
Mm-hmm. I a més, és molt important tot això, sobretot no només per l'Associació de Vacunologia, sinó de tots els professionals i científics que han col·laborat a l'hora de que nosaltres, mitjans de comunicació molt pesadets, doncs comencem a trucar, va, pots parlar, perquè la divulgació, la difusió, la informació ha estat capital per moments sobretot com aquest. Ferran, sense la vostra informació, sense respondre les preguntes que fèiem, aquests dubtes, ostres, es fa tot molt més difícil d'entendre com ha estat aquesta pandèmia.
Sí, sí, ha sigut, jo crec, molt important el tema aquest de la informació i de la formació de la població en general que hem fet pues, en col·laboració vostra del periodisme.
Sí que jo no tinc cap distinció per donar-vos, però, ostres, tot el meu agraïment per aquesta disponibilitat que jo entenc que moltes vegades us pot fer cap amunt tot allò de, ostres, un altre cop em tornen a trucar. Doncs moltes gràcies, Ferran. No només això, sinó que, a més, ja entrant en matèria de vacunes, comencem pel calendari, perquè s'ha publicat el calendari de vacunacions d'aquest any 2022.
Efectivament, la setmana passada el Diari Oficial de la Generalitat va publicar l'actualització del calendari per aquest any 2022, no? Jo diria que hi ha una novetat molt important que fa relació amb la infància, no? Que s'ha incorporat una nova vacuna enfront a un tipus de meningococ, o sigui, un tipus de microorganisme que produeix meningitis, no? Que encara no estava en el calendari, que és el meningococ B. Teníem altres vacunes enfront de quatre altres serogrups de meningococ, però faltava aquesta. Aquesta és una novetat important, és una vacuna que es posarà als 2, 4 i 12 mesos, donat que la incidència de la malaltia és molt més freqüent en els primers anys de la vida. Mm-hmm. I després també hi ha una novetat, però que fa en relació a l'adult, a l'adult amb factors de risc, encara que no s'especifica en aquest calendari, que és un calendari per a les persones sense factors de risc, per dir-ho així, que és la vacuna del herpes zòster, no, de la culebrilla, que es posarà a grups de risc de persones de més de 18 anys, de 18 anys cap endavant, no, que tinguin pues, uns graus importants d'immunodepressió.
Doncs seria aquest calendari i aquest que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat amb aquestes vacunes. I després, ja que estem en el tema, parlem de la vacuna que, bé, en breu entrarà ja a la lluita contra la Covid-19, que és la vacuna d'Ipra, que ja s'està valorant per l'Agència del Medicament Europea. Com funcionarà aquesta vacuna Ipra? Sobretot, la gran pregunta que es fa a tothom és serà efectiva contra aquestes variants d'Omicron que s'estan fent la guitza?
Bé, crec que aquesta vacuna és una vacuna, serà una vacuna important, no? Probablement, donat, com tu dius, que ja ha entrat en aquest procés que es diu d'avaluació continuada o avaluació contínua a la EMA, doncs potser dintre de 2-3 mesos ja tenim el dictamen definitiu, doncs és una vacuna que inaugura, per dir-ho així, un tercer grup de vacunes, no? Fins ara teníem les vacunes que ja la gent coneix, de l'ARN missatger, que són les vacunes de Pfizer i de Moderna. Mm. Teníem les vacunes de vectors virals, que són la vacuna d'AstraZeneca i de Janssen. I aquest grup és un grup que es diu de proteïnes recombinants, no? Que en aquest moment també ha aparegut una primera, que és la vacuna de Novavax. Pues aquesta segona vacuna que s'inclourà en aquest grup serà la de IPRA. Què vol dir això? Que és una vacuna que té la proteïna S, no la mateixa proteïna, no?, que contenen les altres vacunes, però aquesta vacuna s'administra en forma, diríem, de proteïna recombinant, no? O sigui, s'ha obtingut per un mecanisme genètic, no? Mm. I l'important és que aquesta proteïna pertany a dues variants del SARS-CoV-2, no? Concretament la variant alfa, no?, i la variant beta. I a més té una part només de la proteïna S, que és la més important, no? És la part que enganxa amb la cèl·lula. I a més, en tercer lloc, pues, s'ha comprovat, no?, fins ara, no?, a falta de que es publiquin tots els resultats, que té una eficàcia, una efectivitat enfront d'altres variants, inclús de la variant Òmicron, no? Ah. Per tant, jo diria que en aquest aspecte té un ampli espectre, no?, d'activitat enfront d'altres variants. Mm. És una vacuna molt important que, com totes les d'aquest grup, està adjuvada. Què vol dir això? Que porta una substància que augmenta la resposta immunitària de la vacuna.
Llavors, aquesta tercera via que ens estàs explicant, quins altres avantatges pot tenir? Vull dir, és més fàcil de produir? En cas de que aparegués una variant molt diferent, seria més fàcil de canviar la vacuna per fer-la o tornar-la a fer efectiva? Quins avantatges té?
Bueno, és una vacuna, primer, d'un grup vacunal ja molt conegut, no? No oblidem que en el calendari vacunal, per exemple, la vacuna de l'hepatitis B, la vacuna enfront del virus del papiloma humà, són d'aquest grup, no? És una vacuna que es conserva a una temperatura estàndard, no?, des de entre 2 i 8 graus centígrads, no? És una vacuna que serà fàcil de modificar o d'actualitzar en un moment que hi hagin noves variants, i de moment té aquesta activitat, pues, enfront d'altres variants, inclús de l'Omicron, deguda a la seva gran immunogenicitat que té aquesta vacuna i a la seva composició.
Clar, una de les preguntes que em faig és, segurament tots, és compatible amb altres vacunes? Per exemple, si t'has posat Pfizer o Moderna o AstraZeneca, aquesta és compatible o no té res a veure? Es pot posar igualment?
Sí. És que aquesta vacuna sortirà per ser administrada com dosis de record o de reforç a persones vacunades amb altres vacunes, no?
D'acord.
Les vacunes d'ARN messenger. I en principi s'ha vist que la dosis de record amb aquesta vacuna és superior en quant a la formació d'anticossos a la dosis de record amb altres vacunes.
Llavors estem davant de que potser, gràcies a totes aquestes eines, la pandèmia està... Li manca el cop de gràcia. Perquè queda, penso que una vegada ho vam parlar, Ferran, el tema de la vacuna esterilitzant. Aquesta no serà esterilitzant, no?
No, aquesta en principi no, però queda una altra generació de vacunes, que aquesta seria encara més perfecta, que és aquella vacuna que, actuant en el punt d'entrada del virus, no? Mm. Ja detén la progressió del virus a nivell de la mucosa respiratòria, no? O sigui, dona una immunitat mucosal, no? S'administra, per tant, per al mateix lloc per al qual ingressa el microorganisme, no? Aquestes vacunes, pues, tindran la gran avantatge, no?, que no només faran la prevenció de la malaltia greu, sinó també de la infecció i de la propagació de la infecció. Mm.
És una bona notícia, aquesta. De mica en mica la ciència va avançant imparablement. Doncs, doctor Ferran Moraga Llop, vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions.
Moltes gràcies, José Miguel.
Una abraçada forta, gràcies.
Una abraçada.